I som-hi per tancar el nostre programa d'avui amb l'absenta, una absenta que, a més, avui serà especial perquè parlarem del pròxim vermut de Cala Cultura, que porta un tema original. Àngel Martí i Ramon González, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Dani. Bon dia, audiència. Bon dia, Àngel.
Bon dia, Ramon.
Avui, per això, cap dels tres som els encarregats, podríem dir, o som les millors persones per a parlar del tema que avui tractarà l'absenta.
Bueno, jo no, tu no ho sé.
Jo menys, però a més jo crec que va molt lligat lo
vermut. I l'Àngel a lo millor...
No, precisament no.
Tampoc?
Precisament no.
Bueno, no.
Precisament no.
No, l'Àngel no, jo em fico l'ama al foc per l'Àngel. Però bueno, per tu no la fico.
Per tant, portem una convidada que ens permetrà parlar del tema... que avui serà el protagonista de l'absenta.
Sí, un tema molt, molt lligat amb el vermut.
Sí, sí.
Sí, sí, has d'anar mudadet al vermut.
Sí, sí.
Avui parlem de la moda, però d'una moda especial a l'absenta.
L'absenta i jo compartim muts les nits, vells esperits que s'amaguen a la fosca, cercant paraules que fugen de mi a la llum d'un llumí i nicotina.
No s'il·lumina aquell vers somiat que s'esmuny dissimulant entre ombres. Mil trampes fondes t'aferren al buit i no vol néixer l'escrit del no res.
I pel meu got amb el polze, les 12. L'absenta i jo compartim llargues nits, sentim ferits que no viu el poema.
Sento que la gola em crema, absent, aixeco el cap al vent buscant la fresca. La mà s'engresca sobre del paper i sento el recer en aquesta copa.
I l'absenta i jo som dos erudits.
Com aquells vells amics, ebris de vida.
Bon dia, senyor Ramon.
Bon dia, senyor Àngel. Endavant a la música. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a Ramon.
Això me sona a mudadet.
Home, mudadet, almenys en unes botes col·locades.
Sí.
Bueno,
sí.
Este dilluns tenim el goig de presentar-se a Conxita Solans. Bon dia, Conxita.
Hola, bon dia.
Bon dia, Conxita.
Bon dia.
La Conxita és llicenciada en Història Moderna i vindrà este diumenge al vermut de Cala Cultura a fer-nos una conferència sobre l'evolució de la moda femenina al llarg del temps.
I pensa que ara està, encara que sigui una redundància, la moda està molt de moda, perquè si mirem la sèrie Velvet, és una de les que té més seguidors actualment a la tele.
Sí. I al llarg del temps ho és, perquè és una moda una mica anterior, dels començaments del pret-a-porter. De què mos parlaràs, Conxita?
Bueno, jo primer el que volia aclarir després del vostre comentari és que la història de la indumentària també és la història de la civilització.
Ah.
Els cossos sempre han anat vestits, uns depenent del clima i un altre dels costums tribals, encara que jo em limitaré a explicar-vos la moda occidental. No em ficaré en coses més complicades.
Però la moda femenina A veure, a part de que nosaltres som mascles, tant l'Àngel com jo, i mos interessa molt la moda femenina.
En quant al tema
del guarnit, però jo particularment, això no ho he parlat amb l'Àngel, a mi m'interessa la moda, la que no es veu.
Ah, és aquesta la que parlaré.
Ai, que bé!
Sí, a mi també m'interessa més. A mi com a historiadora, quan vaig començar aquest tema, que va ser una cosa molt fortuïta, no del cas, no tenia cap interès jo en investigar sobre la moda, cap ni un. Em va venir com donat. Això va ser l'any 9, el 2009. No se'n parlava gens de moda, no se'n parlava gens de llenceria. No es parlava d'aquest tema. Avui en dia hi ha universitats que tenen facultats especialitzades, sobretot en sociologia, sobre temes de moda i de vestir.
I
internet està ple d'història de la moda, cosa que m'ha sorprès molt, perquè he buscat per afegir alguna cosa o traure alguna cosa, quan jo vaig tenir grandíssimes dificultats per poder trobar documentació en el moment que em va interessar.
No deixa de ser una cosa curiosa. A veure, tornant al tema de lo que és la llenceria, jo la primera imatge que em ve sobre lo que podia ser la llenceria antiga al cap, i me ve,
ja a mi
m'agrada molt lo cine, eh? A vegades ve la teua filla, la Montse Cateura, que mos parla sobre cine a vegades, i em ve una pel·lícula al cap que és Shakespeare in Love, on hi ha un moment que la protagonista se desembolica els pits.
Sí.
Els sostenidors en aquella època eren això?
Jo, com que em remuntaré, et diré que a l'època minoica veurem de tot. Veurem de tot. Els pits d'una dona sempre han sigut un objecte de morbo, sí.
Anava a dir, a veure com em sortim d'això.
No, és molt fàcil. Jo, pues, no és com que ho tracto com a dona, no li dono cap importància, és un fet, a més, és un fet biològic, natural.
Sí.
El que sí que m'interessa és com la dona ha tapat el seu cos, com l'ha vestit i el per què, i en quines circumstàncies.
Uh-huh.
De fet, la moda no és més que una manifestació del poder. Heu de pensar que la gent del poble, les masses populars, no han evolucionat gaire la moda fins al segle XX. Podríem dir que durant segles s'han vestit de la mateixa manera.
Uh-huh.
Els que han marcat les pautes han sigut les èlits. Primer les monarquies, després la burgesia,
uh-huh,
i en esto estamos. Amb això estem. Vull dir, l'evolució de la moda és l'evolució del món.
No creus que ha tingut una influència absolutament notable amb l'aparició de la televisió, la moda?
No. Bueno, sí, en aquests últims temps sí, però vull dir, la moda va fer salts tremendos en poc en què no existia la televisió, ni la ràdio, ni quasi mitjans de comunicació, potser fulletons, i al principi ni això. Vull dir, ens en remuntem molt més lluny dels mitjans de comunicació, inclús escrits. Pensa que quan un príncep es volia casar amb una princesa, o l'obligaven, o d'això, li feien una nina,
uh-huh,
una nina, i la vestien amb el vestit més maco que tenia aquella personatge per presentar-li. I acompanyat d'això hi havia una miniatura pintadeta amb la cara de la persona que segurament la favorien.
Uh-huh.
Més guapa del que era.
Sí.
Perquè així prendre consciència de qui la volien o en qui el volien aparellar. Per tant, això de la moda té molt de recorregut, molts segles de recorregut. Hi ha un tema que jo pensava que el que tu trataries, que és el tema de la cotilla.
Sí.
Ostres,
me l'has tret de la boca. Ara estava pensant, me'n tornava al cine, a la senyorita Calata,
aquella senyora
apretant.
Mare meva.
Allò era moda o era directament tortura?
No, allò és veritat absoluta.
No, però dic,
a mitjans del segle XIX,
uh-huh,
les dones portaven unes cotilles que pràcticament les ofegaven. Van haver inclús metges que parlaven del tema, en què dient que això podia crear infertilitat, que podia crear problemes de pulmons, bueno, en fi, i veritablement ho era, perquè una cotilla amb una cintura, pues, de 40 centímetres, ja m'explicaràs tu a mi com es podia viure.
No, clar.
No, no, i suposo que els homes havien de tindre algun tipus de manual per a poder arribar
No, les
arribar
dones
a
del poble
despullar
no
a la
portaven
dona,
cotilla,
perquè...
no portaven cotilla.
No,
I
no,
les
no,
dones
no, però...
de la casa de l'elit les despullaven abans de posar-se al llit
Ah,
i tenien
en
dos
això
feies.
tens raó.
No havien presses, Àngels.
No,
No era com ara, no.
no, no era com ara. Tot era molt més pausat i molt més estructurat. En fi, no ho sé, vull dir, jo, a mi el tema de la cotilla, jo inclús volia que a al fulletó, però això m'ha semblat que potser per vosaltres seria una mica escandalós. Hi
No.
hagués una
Per
cotilla
naltros,
antiga.
escandalós.
No ho sé,
No.
perquè potser la gent a vegades pensa, uf, de què es parlaran? Jo aquesta conferència l'he feta moltes vegades. I he vist que a vegades hi havia prejudicis. Després no, perquè clar, jo parlo com una professional i per tant ningú s'ha d'ofendre de res, ni jo mateixa tinc cap interès en crear cap ambient que no sigui estrictament científic. Perquè de fet és un tema científic, això.
Sí, no, no, evidentment, jo no crec que aquí...
Bueno, no, a
No,
banda
no
que...
escrivo. Jo cada vegada que he de fer aquesta conferència, i perquè jo aquesta conferència la vaig pensar per un públic femení, això ja d'entrada. Per tant, jo aquí em podia esplaiar tot el que a mi em semblava sobre temes que potser eren tabús. Però després vaig veure que no, que els homes també s'ho escoltaven o podien riure entre sota el bigoti o no, però que de fet el que és el que és. I jo, més de 18 anys, ja ho saben tot.
No,
Sí.
evidentment.
En principi, sí. Bueno, allí tots som grans, és un vermut, el vermut és una beguda alcohòlica, per tant, sí que hi ha gent que a vegades porten nens petits, però ja els hi convé, els deixarem
No, no,
fora.
no, no, però no hi ha cap imatge, no hi ha cap
Avui
imatge que pugui
en
fer aquí
dia...
la sensibilitat de cap nen, o sigui, que podeu estar tranquils.
No, els nens me sembla que de problema no en tenen cap, eh?
No,
El
no, no.
problema
No,
els
sí, però,
tenim
no, sí,
a
aquí
vegades els
jo el que
adults.
explicaré serà com es vestien les dones, sobretot les dones, què portaven a sota i per què ho portaven. Aquell vestit, o sigui, el que havia sota el vestit tenia un sentit de ser, responent a unes pautes ideològiques, socials, polítiques i econòmiques.
Escolta, Conxita, i ja que has estudiat el tema, per què normalment, te dic,
Sí.
sempre es lliga la moda més aviat al cantó femení i no pas al masculí?
Perquè els homes van deixar de portar guarnicions al segle XIX i la seva manera de vestir ha canviat molt poc.
Trobes? Trobes que sí?
Sí.
Que ha canviat molt?
Sí. L'home, en el moment que va descobrir la corbata, la camisa, el pantaló llarg i l'americana més curta, més llarga, amb faldons, sense faldons, fixa-t'hi que ha evolucionat molt poc.
Bueno, menos Miguel Bosé, que jo el recordo ballar amb
En
falda.
faldilles.
Sí. Ell sí.
És un noi peculiar, o un senyor ja,
Sí,
peculiar.
em sembla que és un gran seguidor de la moda femenina, també.
Sí.
Sí. Bueno,
Per motius que
ell
no venen al cas.
no se n'amaga de dir el que és.
No, no, i
Sí,
ara
cap a
aquí...
mi, això per mi és estupendo, que la gent surti de l'armari i digui el que és, per
I
què no?
ben lliure, i ara si lo fotut és estar cohibit amb aquestes
Escolta,
coses.
Conxita, i este tòpic de que hi ha un abans i un després de la minifalda, tu com estudies el tema, com ho veus?
No, és veritat, i tant. Ui, això, i a més això té una importància cabdal. A veure, als anys 50, les filles dels que van anar a la guerra, a la Segona Guerra Mundial em refereixo, perquè aquests moviments van sortir a Anglaterra, sobretot a Anglaterra, va ser una manera de trencar amb els ideals dels seus pares, amb uns sistemes que ells consideraven que no els agradaven, o sigui, trencar el sistema. I d'aquesta manera va ser quan va sortir com una mena de protesta estudiantil, que va començar, com sempre, a la universitat. Va ser això, alliberar-se dels sostenidors, anar amb minifalda, cremar sostenidors, això va ser el maig del 68. Però, bueno, tot és la mateixa dècada, la dècada dels 60, que a més està lligada, com vosaltres sabeu, amb la primavera de Praga, amb el maig de francès, tot té un sentit. A la història tot té un sentit, si li volem buscar.
Sí.
O sigui que en realitat és va ser una forma de protesta més el naixement de la minifalda, com podríem dir, doncs, que
Contra el
ara
sistema.
l'aparició dels piercings
Pues sí,
recentment
una mena de protesta
o no?
del jovent. Els jovent estaven cansats d'allò que els hi venien els pares, de la perfecció de la vida que volien demostrar que havia, que no era cert. Després de la Segona Guerra Mundial, doncs els temps de la cacera de bruixes, els temps de la Guerra Freda, tot això va influir, i la Guerra del Vietnam que va venir després, que va ser el que va motivar el moviment hippie. Si us fixeu, tot va lligat amb èpoques històriques. No, les coses no canvien, com la reina Victòria, si me'n vaig més enrere, era una senyora baixeta, que tenia les cames gruixudetes i tenia bastant de pompis, i llavors a ella li van fer uns vestits especials que després, d'una manera exagerada, va venir amb la moda victoriana, que va ser aquelles faldilles grandíssimes que les dones quasi no es podien moure.
Un recatament portat a l'extrem, no?
No, que va, aquells vestits els van tenir que eliminar, van durar molt poc perquè eren escandalosos.
Ah, caram!
Sí, perquè a sota portaven una mena d'aparell que en malvent es movia i llavors s'ensenyaven els turmells i allò ja era un pecat mortal.
Hi ha una altra cosa que, a veure, també crec que ha evolucionat, o no sé si ha evolucionat o se li dona un ús depenent de l'època i de les edats, que són les mitges, no?, també?
A veure, per tapar-se del fred, les dones i els homes ens han cobert les cames. Això és un fet indiscutible, encara que hi hagués sigut embolicants amb un draps. Els homes, des que van perdre, i les dones, des que van perdre el pèl, tenim fred. Per tant, de moment que som homo sapiens, doncs necessitem cobrir-nos el cos. Per això deia que el tema de el cos sempre ha estat cobert, depèn del clima i de la cultura. A l'Àfrica els cossos van vestits encara que vagin despullats, perquè van decorats.
Sí. Cert.
Van decorats.
Conxita, no em diràs que les mitges de reixeta tapen molt, eh?
No tapen gens, per això cada vegada em porten menys. No, però després dels anys 50, el descobriment de la mitja pels Dupont, aquesta, el nylon, allò va ser com una explosió, i per tant les dones, després de la Segona Guerra Mundial, lluïen cames, perquè ja estaven cansades, que fins a principis del segle XX, sí, anaven arrossegant les faldilles per terra. Sí. També va ser una mena de revulsiu contra el sistema.
Clar. És que la història de la moda femenina quasi que sembla una història de protesta rere protesta.
Pues, les dones han pogut protestar poc, perquè hem aconseguit molt poc en molts anys. Però bueno,
hem aconseguit molt.
Que és una mena de reivindicació, el que passa que no sé si és imposada pels homes o surt de les mateixes dones. No. Avui en dia no. Avui en dia les dones porten el que volen.
Molt poc s'ha aconseguit molt. Que fa 4 dies les dones no tenien ni dret a vot.
Sí, bueno, és veritat, però
això s'ho han guanyat les dones a base de molt de sacrifici i molta lluita.
Ojo de no perdre-ho, que van mal dades. Ara, parlant de mitges, me venia al cap, torno a anar a una pel·lícula, però no recordo quina, que recordo una senyoreta que havia de sortir i es feia una ratlla rere la cama per a simular que portava mitges, perquè portar mitges era símbol de ser benestant, i com que aquella noia no tenia diners, sembla que era a Londres en plena Segona Guerra Mundial, el que feien era marcar-se una ratlla per detrás de la cama.
Perquè tu saps que durant la Segona Guerra Mundial el nylon es va deixar de posar a disposició del públic, diguem-ho així, perquè es va requisar tot per l'exèrcit per fer paracaigudes.
Pues no, jo no ho sabia.
Jo tampoc ho sabia.
Primera notícia.
Bueno, això vol dir que mos descobrirà coses interessants, eh?
Doncs animem a tothom que vingui este diumenge a les 11:30, és, Àngel? M'equivoco d'hora?
11:30.
A les 11:30.
Al Centre d'Interpretació de la Pesca.
O la Cofradia Vella, digui-li com vulguis.
Sí.
I que vinguin a la xerrada conferència de la Conxita Solans sobre l'evolució de la moda femenina al llarg del temps.
Conxita, nosaltres sempre, això es fa curt, però bueno, sempre acabem el programa amb una frase que Ramon mos porta.
I segueixo portant una frase de Tibau. L'amic Jesús Maria Tibau.
Ho he endevinat.
Que diu que la memòria és fràgil, però la desmemòria trencadissa.
Sí.
Veritat, sempre té raó.
Tibau sempre l'encerta.
Sempre l'encerta.
Per això mos agrada tant.
Sí. Conxita.
Hola.
Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres. T'esperem el diumenge.
Us veiem el diumenge.
Per a fer el vermut.
Estarem vosaltres. Molt
I coneixem-nos personalment. Salut i absenta.
Salut i absenta.